Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
A Menorca, Sabià, Corema, la Patorra, el Rosselló. Bacallanera, a Barcelona, el Capi porta un mocador. A Mallorca, ja hi ha Corema, quina pudor d'anengada. Al Pla de Bages, la Serraïna, ull que ve tota riada.
7 minuts que ha passat de les 4 de la tarda. Som endins de Quaresma, un període que va començar el dimecres de cendra i que s'allarga fins al diumenge de Pasqua. Uns dies que més o menys tots coneixem. Ens sonen, no? Ens volen sonar per temps de reflexió, de dejuni, però han canviat en el nostre temps? Es conserven exactament el mateix significat de fa uns anys ara mateix? Per reflexionar sobre el que significa la Quaresma i les tradicions que porta associades, parlem amb un especialista en la matèria, i és en Juanjo Fernández, que és professor, escriptor i conferenciant i també visual thinker. És creador de Dibupa, que és divulgació educativa amb dibuixos i paraules que ajuden, i també és pare. Juanjo, què tal?
Molt bé, molt content de ser aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies. Escolta, bé, és que anem tot enllaçat. Ara estàvem parlant amb la Maria José Valiente justament del significat de la paraula amor. Parlava d'aquest amor de parella i justament podem dir que el Juanjo d'aquí res treu un nou llibre relacionat amb aquest tema.
Doncs sí, un llibre que té per títol La vida en parella pot ser una meravella.
Fantàstic, doncs mira.
Són els secrets mil·lenaris per una relació sana i feliç.
I això el publicaràs, o sigui, tenim data ja, és
el... Sí, això sortirà al carrer el 9 d'abril,
sí?
I el 18, en principi, el presentarem a la llibreria Claret amb en Xavier Pérez Esquerdo i la seva dona, la Meritxell Plana.
Doncs guardem, anotem aquesta data i sobretot...
Save the date.
Aquesta, la vida en parella pot ser una meravella, escrit pel Juanjo Fernández. Però, Juanjo, avui t'hem convidat aquí a Fabricació perquè ens expliquis, també fa una mica d'història. Què significa històricament, no? La Quaresma. Ha canviat el significat avui dia?
A veure, històricament i litúrgicament, doncs, continua sent el mateix. La Quaresma són els 40 dies aproximadament que van des de dimecres de cendra, que és el final del Carnaval, fins a Pasqua. Llavors, dimecres de cendra, que és una cendra feta a partir de cremar els palmons i les palmes del diumenge de Rams anterior, que té tot un significat. La cendra és un senyal d'humilitat. Tradicionalment, fa molts anys ja, de fet, que s'associava molt la Quaresma a un temps de dejuni, d'abstinència, d'una certa grisor, no? Segons com imaginem la Quaresma en blanc i negre. Però no té per què ser això.
La Quaresma va molt lligada al número 40.
Sí, 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 40. A la Bíblia, en general, quan veiem una xifra, hem de sospitar que diu alguna cosa més del que diu literalment. 40 vol dir molt d'aquella unitat de temps. I llavors, per això, doncs, aquest temps de Quaresma és un temps de preparació, de millora personal, de creixement, d'esforç, per desprendre's precisament de tot allò que ens impedeix créixer.
Mm-hmm. Però tu bé deies que el 40 té aquest simbolisme, no?, que va més enllà de la Quaresma, que apareix en molts altres moments.
Sí, 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 per això 40 és, dèiem, aquest molt de temps, d'aquella unitat de temps. Per exemple, en el diluvi universal, doncs, Noé, l'arca, els animals i la seva família passen 40 dies i 40 nits, que no vol dir ni 39 ni 41, sinó que molt de temps allà sota la pluja. El poble hebreu escapa d'Egipte, va cap a la Terra Promesa, 40 anys pel desert, que vol dir ni 39 ni 41, sinó que passen molt de temps en el desert. Jesús passa 40 dies al desert també, fent dejuni, enfrontant-se al dimoni, enfrontant-se, en definitiva, a les pròpies febleses i a les dificultats davant de la tasca que està a punt de començar.
Juanjo, és interessant el fet que tu diguis que és, no sé si aquest és un període llarg, per tant, té a veure també amb aquesta superació i amb aquesta preparació per al que vindrà?
Sí, 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 és un temps molt xulo, per això deia que en aquest
clar,
sentit...
Que, no, que hem de treure una mica aquest temps temps gris, no? Blanc i negre, que deies.
Si et fixes, hi ha altres xifres màgiques en el nostre temps. La neurociència ens diu 21 dies per implantar un hàbit.
Per superar-ho, no?
Quan diu la neurociència, dius, doncs sí, sí.
És com diu la neurociència.
Dies, no, ja està. Doncs això, doncs, un 40 dies, és un temps llarg i està bé que sigui així perquè et doni temps de fer tota aquesta preparació. Si ens ho venguessin en una caixa, jo, Q Experience,
sí.
40 dies per ser la millor versió de tu mateix, ens ho compraríem. De fet, en botigues tipus Natura trobes cofres d'aquest estil de 21 activitats, sí. O això per canviar. Ja està bé, ja és això.
Per tant, estem parlant d'aquest període llarg que té a veure amb aquesta superació, amb aquesta preparació, però que no té per què tenir aquest sentit trist que ens explicava el Juanjo que acostumem a atorgar-li. Quines oportunitats ens atorga el temps de Quaresma?
Mira, és un temps per afirmar que som cebes.
Com?
Sí. Sí. A la vida ens hem de plantar...
Cebes, però cebes.
Cebes. Som cebes, sí. La ceba. Per què? Perquè una ceba té moltes capes. Una ceba la sí. pots anar pelant i sempre hi ha més profunditat. I la pots preparar de moltes maneres. I si la talles, plores, que també és una cosa emocional, que també està molt bé.
Va tot lligat, doncs, no? Sí.
Doncs... podem triar entre ser cebes, que és bonic i és molt ric, i la pots preparar de moltes maneres, o ser ameves, que es mouen només per estímuls primaris. Són gana, llum, foscor... No? I que, de vegades, ens movem per la vida en aquest mode automàtic, en aquest mode una mica ameva, no? De què és el que he de fer, cap aquí, cap allà... Doncs la Quaresma pot ser un temps bonic per deixar de ser ameves i per recuperar la nostra condició de cebes, tota la nostra profunditat i totes les capes que tenim.
Ostres, però a vegades... O sigui, és molt interessant el que dius, aquesta comparació, que no l'haguis fet mai, però m'ha agradat, te la compro ja, Juanjo. La Quaresma ens dona aquesta oportunitat de ser cebes, però costa a vegades treure's aquestes capes, no?
Sí. Costa, però...
Fins i tot que tu deies, no? Feies també aquesta símil que fa plorar.
Clar, però és que l'esforç... és un esforç que té una recompensa.
Ara.
En aquest sentit, és quan de vegades s'associa a la Quaresma el fet que t'hagis de privar de coses que t'agraden. Mm. I no és això. T'has de privar d'aquelles coses que no et deixen créixer. Mm. Fa un moment la Maria José ens parlava de la diferència entre l'estimar-se i el dependre de l'altre. Mm. Llavors, el temps de Quaresma és un temps per alliberar-te d'allò que t'impedeix créixer. Llavors, allò que t'impedeix créixer poden ser objectes, poden ser actituds. També fa un moment ens parlava de la importància de dormir. Clar, és molt diferent que tinguis el mal hàbit de dormir poc perquè t'has quedat mirant una sèrie, no sé què, a que siguis un mandrós... Doncs la Quaresma pot ser un temps per canviar aquest hàbit. I per això està bé que sigui un temps llarg per poder-ho fer. De vegades poden ser actituds, de vegades poden ser relacions, també. Un temps per alliberar-te d'una relació que és una relació tòxica. Fins i tot per deixar potser de veure determinades persones, podria ser, també. Mm. No? O per preparar-te, per dedicar-te a fons a allò que volies dedicar-te i aprendre allò, fer aquell curs d'una vegada, llegir aquell llibre, perquè saps que això et farà créixer, encara que hi hagi un esforç, però que obtindrà una recompensa.
I sens dubte, també perdre una mica aquesta por als canvis, no?
Sí.
Que els canvis poden ser positius en aquest sentit,
quan,
no?
Quan són aquests canvis que realment ja ho veus, és que ja ho veiem. Un ja ho veu.
Un ja ho sap.
Que dius, no anem bé. No? I doncs la Quaresma pot ser el temps de dir... Saps allò? Com aquelles coses que diem... Això, a l'estiu, sí. Ja ho faré... Doncs no, fes-ho per Quaresma.
Ens ha agradat molt també, Juanjo, perquè tu relaciones amb la idea de... Espera't, és que clar, l'oient dirà... parlat de cebes...
Sí.
I ara ens vols parlar... de Quaresma i Star Wars.
Sí.
I Rocky.
I Rocky, sí,
com,
sí.
Com s'enllaça?
Cadascú té les té un passat i unes històries. A mi m'agraden les pel·lis de Rocky. Què hi farem? Doncs... ja, és una experiència. L'experiència aquesta de la preparació és una experiència comuna a les religions perquè és una experiència comuna a la humanitat. No? Aquesta necessitat de trobar un temps... de vegades perquè vens d'una patacada important i aquest temps et permet superar-te i sortir-ne encara millor. A Star Wars, De fet, a una pel·li, a la cinquena de tota la
trilogia... De tota la saga, no?
De les nou pel·lis, els que tenim una certa edat, que encara era la Guerra de les Galàxies, doncs recordarem a l'Imperi Contraataca, hi ha un moment que Luke Skywalker deixa de ser el pipiolo que és a la primera pel·li, doncs se'n va al planeta de Gobà i allà amb el Yoda doncs, aprèn... s'enfronta a les seves febleses, als seus problemes, i en surt millor. Rocky, que algunes pel·lis estan fetes gairebé en plantilla, doncs Rocky 3 i Rocky 4 són moments, hi ha moments que el Rocky ha perdut o ha perdut el seu amic, i llavors ha d'entrenar-se. I aquest entrenament, que en pantalla dura només uns minuts, doncs en realitat és un entrenament molt més llarg, i és un entrenament dur. És un entrenament del qual sortirà més fort i sortirà millor com a persona i, en aquest cas, com a boxejador. A Rocky IV, que fa l'entrenament a Sibèria, hi ha també una importància de l'austeritat en l'entorn. És a dir, quan aquests boxejadors s'entrenen una mica sense posar-hi esforç i enmig del luxe, la cosa no acaba d'anar bé. Quan ho fan en un entorn més auster, més exigent... Que demana més sacrifici, doncs llavors se'n surt.
És que ara m'has fet pensar també en Karate Kid.
Ah, evidentment, home, això és...
Vull dir que és...
Ah, sí. Tenim la música de...
Mira, home, esclar, inspirant, Juanjo. Aquest exemple ens ha anat molt bé. No, però és això que tu dius, no? Que moltes vegades fins i tot aquest esforç, no? Que deies, no entrenar-se amb aquest luxe, no? L'aprenentatge serà... molt probablement doble, no? Vull dir que podràs aprendre moltes més coses. Tu, clar, el Juanjo, l'hem portat avui aquí al Fabricació Pròpia a parlar de la Quaresma perquè ofereixes propostes per aplicar aquestes idees a les nostres vides i ho fas amb Quaresma Afirmacions, que publiques cada dia a la xarxa. Explica'ns això una mica, com funciona.
Mira, les Quaresma Afirmacions van sorgir, doncs això, algun fa anys ja, que em vaig plantejar fer cada dia un dibuix a partir d'algun dels textos del dia, en general de l'Evangeli, però a vegades l'Evangeli no em venia massa bé i agafava dels proverbis o de les cartes o el que fos. I llavors un dibuix i una afirmació que és una afirmació, diguéssim, que no està directament lligada al text, sinó que està inspirada en el text. Per tant, l'afirmació jo entenc que és per a tots els públics, siguin creients o no creients, doncs es troben amb aquella afirmació per poder...
Sí, per exemple, la d'avui, Juanjo, ja l'has publicat?
Sí, la d'avui ja l'he publicat i ara estava buscant aquí, que me l'he preparat abans. La d'avui, per exemple, que està agafada de Mateu 6:8, diu, bé sap el vostre pare de què teniu necessitat abans que li ho demaneu. Bueno, llavors, l'afirmació que jo he posat és dono gràcies per tot el que m'ha estat donat i ho comparteixo amb alegria. És a dir, faig una proposta expressada en primera persona, expressada en present, perquè crec que les afirmacions, doncs així, tenen més poder i més possibilitat que s'acabin complint.
La imatge també saps que això no ho hem comentat, Juanjo. Quan penso en la Quaresma, jo de petita tinc aquella imatge de la vella Quaresma, que de fet hem pogut recuperar avui aquí també el nostre guió, tots recordareu, no? La vella Quaresma, que té doncs aquestes potes, no? Que té aquestes... clar, aquesta idea ens pot anar molt bé de petits, però també de grans.
Sí. De petits és fantàstic, perquè és aquesta idea de la progressió, no? De que va passant el temps i això per un nen petit és aquestes potes
set, no?
que vas allargant i vas estirant, no? Doncs jo havia proposat tant a la pregària de la porta del llibre com a pregària pels nens com així amb caràcter per més adults, doncs havia proposat també treure aquestes potes, no? Que amb un significat concret i que poguessin donar una intenció renovadora. Per exemple, si arrenquem la pota de la mandra, doncs recuperar un descans profitós, proposar-nos dormir les hores necessàries, o la pota del mal humor, proposar-nos somriure, que és la goma d'esborrar preocupacions, o la pota de les mentides, que és comunicar-nos amb sinceritat amable. O la pota de les paraulotes, doncs cultivar el nostre vocabulari, els matisos, la humilitat, la pota de la feina mal feta, esforçar-nos a fer el bé i a fer-ho bé, a valorar la feina de tothom, molt especialment dels que tracten amb el públic. O la pota del desordre, trobar el temps de posar ordre al nostre voltant tendir a l'austeritat, a que l'entorn endreçat ens porti a l'harmonia i ens porti fins i tot també a la pregària. I la pota de la guerra. No? I com la traiem, aquesta pota?
Com la traiem,
pota, no?
Aquesta pota?
Diem que s'acabi la guerra? Bueno, sí, clar, però en principi ningú dirà que continuï la guerra. Però eliminem aquelles guerres que sí que depenen directament de nosaltres. Per exemple, anem a les reunions amb voluntat d'arribar a un acord. Evitem discussions absurdes. Evitem no posar-nos en el lloc de l'altre, posem-nos en el lloc de l'altre. Obrim el puny per estendre la mà, escampem gestos i paraules de pau. I si estirem totes aquestes potes, curiosament podem avançar millor que fa la Pasqua.
Jo crec que ho has resumit molt bé. Don Juanjo estava ben atenta i segur que els nostres oients també. De fet, els teus llibres que portes, La pregària de la porta, no? I Preguem de la A a la Z.
Sí. Aquests són llibres de pregària en família, o a la catequesi, o a l'escola. Sí. M'atreviria, ja posats a fer promo, m'atreviria a dir que la Quaresma pot ser un bon temps per practicar els 7 superpoders de la felicitat, que és un altre dels meus llibres, perquè són estratègies molt senzilletes. És donar gràcies, demanar perdó, cuidar-se. I això, doncs...
Se queden 4, i ara que hi ets.
Espera, perquè ara m'has agafat...
Heu de veure el Juanjo, perquè això és digne de veure, realment. A mi m'ha encantat, perquè estic veient amb la seva llibreta que porta, amb dibuixos preciosos, i he vist la seva.
Sí,
he vist la seva de Quaresma,
que tots, seva, clar,
molt
sí,
ben dibuixada,
sí.
També, no? Però no, ara aquesta set, això ens interessa també especialment, no?
Doncs mira, el primer superpoder és pensa en positiu. El segon, elimina les queixes i les comparacions. Uh-huh. El tercer, dona gràcies. El quart, aprèn a perdonar. El cinquè, sigues generós. El sisè, assaboreix els petits plaers de la vida. I el setè, cuida't.
Veus, doncs mira, aquests 7 superpoders, que també és un dels llibres del Juanjo Fernández. Juanjo, abans de marxar, després de tants anys com a professor, com a formador, ens agradaria preguntar-te avui què és el que més et pregunten en acabar també les xerrades, no?, i les conferències que fas. Hi ha algun tema estrella que són els que més, amoïnen o interessen a les famílies i també als docents? Has notat aquest canvi de paradigma, si és que ha existit, pel que fa abans o després de la pandèmia?
No, mira, el que sí que hi ha després de la pandèmia és que està costant molt recuperar, ja no era tampoc per tirar coets, però l'assistència, diguéssim, a les xerrades, a la gent li costa més,
eh?
Li costa més sortir. Sí. També li costa més, igualment, seguir-les online, eh? Però, bueno, això és un altre tema. I els temes, la veritat és que tots, en general, ens deixem portar bastant per quin és l'últim tema que apareix. Llavors, per exemple, la xerrada de com ajudar els fills a estudiar i fer els deures del col·le, que havia estat una xerrada superestrella,
estrella, no?
que cada setmana potser em podia fer 2-3 de xerrades d'aquestes, va desaparèixer. Jo entenc també que amb un cert canvi a les escoles, l'arribada més dels projectes i una certa desaparició, potser, dels deures, i va morir. I, en canvi, ara, doncs, torna a ressuscitar a partir de l'informe PISA, d'això, ja torna a haver-hi una certa prepreocupació, si deures sí, deures no, molts, pocs, com hauria d'anar això. Va haver-hi el documental, aquells 3 documentals de generació porno, llavors torna a haver-hi interès per les xerrades sobre afectivitat i sexualitat, que també en faig pels alumnes als col·les, però també les famílies tenen interès en saber què hi ha d'això, si és tant, si no és tant. El bullying continua sent també un tema que preocupa.
La salut mental?
La salut mental, en definitiva, acaba lligada
a molts d'aquests
temes.
Sí.
Quan parlem dels 30 manaments per tractar amb adolescents, doncs també acaba apareixent això. Ara ja estem en un moment en el que les generacions d'adolescents que han pillat més amb la pandèmia estan arribant ja a la maduresa, estan arribant ja a la majoria d'edat. Llavors això ja comença a quedar... És molt curiós això, perquè només fa 4 anys de l'inici del confinament.
És que clar.
Però és allò, és, només fa 4 anys, sí. I ja fa 4 anys.
Ja fa 4 anys.
És això que ens trobem. Hi ha molts temes que acabaran apareixent, sí, sí.
És curiós, de dir, ostres, és el que tu dius, fa 4 anys i encara falten coses, no?, perquè acabin apareixent, sí. Pel que fa, doncs, al fet d'haver estat aïllats tant de temps a les nostres cases. En relació amb aquest tema, i Juanjo ja...
No, jo ja saps que...
Ja t'acomiado, però...
Jo estic molt a gust.
Justament d'aquestes preguntes que interessen o que et pregunten més, que dèiem, de les famílies i els professors, varien els uns dels altres? És a dir, comparteixen les mateixes preocupacions el professorat i les famílies?
És que, a veure, passa una cosa, que és que el professorat, per increïble que ens pugui semblar, té família. I llavors, en tant que professors... tenen unes dificultats que són diferents de les que tenen en tant que família. Però són persones que tenen família. Això passava molt al principi de la pandèmia, en el confinament. Jo pensava, a veure, la gent llença unes opinions sobre el professorat com si no tinguessin...
Com si fossin persones que estiguessin soles al món.
Que dius, home, aquesta gent tenen també pares i mares, sí. I avis que potser estan malalts en una residència i que no se'n surten. El professorat està molt amoïnat per temes de disciplina, per temes de burocràcia, per temes de no poder fer bé la seva feina perquè no els deixen tranquils i en pau fer bé la seva feina. Bueno, això és el que parlàvem el dia dels contes del mestre Sanyat. I les famílies de vegades tenen una sobrepreocupació, una sobreinquietud, allò que l'Eva Millet en diu la hiperpaternitat, no? Aquesta cosa, com, per un costat ho he de fer tot perfecte i per una altra banda sembla com si els fills estorben. No? És una contradicció, una certa paradoxa. Hi ha moltíssima més exigència a les famílies. Ser pare o mare avui sembla que hagi de ser molt, molt més difícil del que ho era pels nostres pares, que, bueno, escolta, anaven tirant, tu, que hi ha coses a fer, eh? En fi, i ara les famílies, això, seguim aquesta, l'altra, YouTube, llegim aquest llibre, escoltem aquest senyor que parla...
Quin consell els hi donaries?
El de Sant Agustí. Estima i fes el que vulguis. Que és... Però les dues coses, eh? Perquè si no ens quedem en el que vulguis. No, estima, perquè si estimes, llavors el que vulguis estarà ben fet.
Juanjo Fernández, moltíssimes gràcies. De debò, hem d'agrair també perquè el Juanjo ens ha portat, que va molt bé avui, perquè gairebé no hem dinat, vull dir que ens anirà bé ja per enllaçar-ho amb el berenar, que és aquesta meravella. Esforç en equip, alegria compartida, així és la Quaresma, de fabricació pròpia. Moltes gràcies, què són?
Això és uns trossets de pasta de Gerd, embolicats en xocolata.
Ui, la Paula ja fa uns ullets.
això és de Exalta, que és la marca de la pastisseria Sant Lleí, que es dediquen molt a... fan unes coses boníssimes a Cardedeu i a Sant Antoni de Vilamajor, i bueno, és boníssim, ja veureu, durarà poquet,
ja t'ho direm, Juanjo, però moltes gràcies pel detall i gràcies per haver vingut avui al Fabricació a parlar-nos de la Quaresma. El Juanjo Fernández és professor, és escriptor i és conferenciant i també visual thinker, que és creador de Dibupa, que és divulgació educativa amb dibuixos i paraules que ajuden, i Juanjo Fernández també és pare. Moltíssimes gràcies, Juanjo.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, que nosaltres seguim aquí al Fabricació, i justament parlàvem amb el Juanjo ara, de salut mental, i en continuarem parlant al Fabricació amb la Maria Bascunta.
La Callanera, a Barcelona, el cap hi porta un mocador. A Mallorca ja hi ha purem, a quina pudor de nengada.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Dimecres 21 de febrer, 2:45 de la tarda, Palau Robert, 100 anys de ràdio a Catalunya, el Fabricació pròpia en directe. La meva vida és la meva sort. Programa especial del Fabricació Pròpia. Ens visitaran Gina Està, Quim Morales, Òscar Dalmau, Antoni Bassas, Arribar i Ploure i molts més. Dimecres 21, a partir de 2:45 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso.
Dos minuts que passen de 2:45 de la tarda, Paula. M'han cansat menjant.
Què li passa a la Paula? Què li passa?
No, però és que li dic, no obris el micro perquè... Però allà...
Bona tarda, Mercè.
Ella fa el seu.
Home, clar.
I la sort que tenim de tenir-la.
I tant.
Com estàs?
Molt bé. I tu?
Molt bé. Mira... Preparada per tot el que ens has d'explicar avui.
A veure...
Perquè el tema és molt interessant.
A veure si t'agrada. Jo, per començar, et porto una frase de la Sílvia Plath que diu: potser un dia arribaré a casa arrossegant-me, abatuda, derrotada, però no mentre el meu cor pugui crear relats i el meu dolor, bellesa.
Per què m'ho fas, això? Ara m'has deixat a mi mig trencada.
Sílvia Plath, Mercè, no sé si la coneixes, però va ser una poeta i escriptora d'Estats Units que va morir per suïcidi, precisament, i és considerada una peça clau a la poesia del segle XX. I la vull honrar en aquest programa, en aquest espai nostre, teu i meu i de les oients, perquè tenia una capacitat de plasmar el dolor i el patiment mental com ningú altre. La frase que t'he llegit està extreta d'un dels seus diaris i m'inspira molt perquè una mica jo em trobo en aquest moment vital. És a dir, aquesta frase definiria molt el moment en el que em trobo. Saps per què? Perquè va més enllà de superar... O sigui, la resiliència supera l'adversitat, és superar l'adversitat, però ell el que fa... és anar més enllà encara, és transformar allò, Mercè, transformar aquella adversitat a través de la creació i fer-ne quelcom útil per tu i pels altres, no?
Clar, però això, Maria, o sigui, sembla, com ho expliques, no? Mm. És com molt fàcil, però el camí és complicadíssim.
El camí és complicadíssim, i fixa-t'hi en una cosa que diu la frase, arribar a convertir el dolor, una cosa com el dolor, Mercè, en bellesa. Em sembla una declaració absolutament trencadora i transformadora. Mm. Jo, mira, me l'he fet molt meva i és quasi una declaració de principis. I és que dones com la Plath, com la Anne Sexton, la Virginia Woolf, un dia, si vols, en parlarem, són una font d'inspiració per mi a l'hora de construir el relat de la meva història. I avui parlem d'això, Mercè, de la resiliència, de la creació, a través de la resiliència i d'allò que ens inspira a les més sensibles.
Podem fer una menció especial amb aquesta selecció musical que ens portes, Maria? Perquè què és aquesta meravella?
Bueno,
el que hem escoltat abans, també. És el mateix cantant?
El Tom Rosenthal, sí.
Ens en vas portar l'altre dia, també, o no?
L'altre dia portava Black Sea de Who. Que te'n recordes que, no sé per què rius, que tenia el concert, que us vaig dir que tenia el concert aquest diumenge passat, i sabeu què va passar?
Què va passar?
Que la cantant s'ha quedat sense veu.
No!
Sí. I va tenir que anul·lar.
I us han tornat les entrades? Us han deixat... Oh.
Però això és
d'on
igual.
D'on són ells?
De Zúric, de Suïssa. Però m'ho vaig prendre bé. Al final és com, oh, ara no puc anar al concert.
Com t'ho vas prendre? Sí,
pues molt bé, perquè saps què? Quan tornin a venir, amb més ganes que
clar
aniré,
que sí.
Mercè. No passa res. L'important és que recuperi la veu.
Bé, en tot cas, aquesta cançó és del Tom Rosenthal, però
sí.
Entenc, Maria, que tornem una mica al tema que ens proposes, perquè et refereixes que t'hi sents identificada amb aquestes dones, no?, que has mencionat. Pel fet d'escriure sobre el que patien, és per això?
Sí, pel això bàsicament, i també per la incomprensió que van rebre, la valentia que van tenir, la generositat. I t'ho dic, això sí, jo des d'un lloc de molt més privilegi respecte a elles, perquè estem parlant del segle XX.
Clar, és que...
O sigui, imagina't si ara, no, Mercè...
Que és que és això.
Estem dient, tenim aquesta secció aquí, per què? Perquè hem de parlar del tema, perquè s'han de trencar estigmes. Mira, és que se'm posa la pell de gallina. Però imagina't...
El patiment que deuríem, clar.
Amb tot el sistema patriarcal, que encara el tenim, però molt més fort, aleshores. No? Per tant, està bé com ser conscient que tenim aquest privilegi, no?, respecte a elles. I saps què em passa moltes vegades, Mercè? Que quan escric i penso en elles... Jo és que soc molt imaginativa, Mercè. I a vegades...
No sé per què ets molt creativa, no?
Bueno, no ho sé, però me les imagino com... Saps com quan un fantasma et ve a visitar?
Sí.
I me les imagino com que em venen a veure...
Bueno, a veure, quan et ve a visitar...
Per què rius?
Per gràcia. No, però no, exacte, com una idea, no?
Sí, que... i la idea és com que vindrien ara, entrarien aquí, i no caldria dir res, ens miraríem als ulls
i ja sabríem
què és. El que volem dir, i ens abraçaríem fort. Com ho veus?
No, jo crec que aquesta imatge que fas en el teu imaginari, que al mateix temps, no sé, a veure com tu veus tu, però jo veig una mica que és romàntica.
Sí, sé que em diries això.
Ho però sabies, no?
Però hem d'anar amb compte amb això de romantitzar els processos,
clar,
sobretot els que tenen que veure amb patiment, perquè si no ens podem trobar que passem molt ràpidament d'estigmatitzar algú o un procés o un concepte, a convertir-lo en un ésser de llum. Tu saps que això passa molt a la societat, que canviem molt ràpidament. Llavors, jo m'imagino més com un reconeixement d'una abraçada de ser el que et passa i et dono l'abraçada que ahir no vas tenir.
No, fixa-me. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. Mira, per una vegada que la Paula, o sigui, està seguint el guió...
Home, com per una vegada? Jo ara aquí he de treure una llança a favor seu, el segueix, però vamos, a rajatabla, però...
Pots dir-ho, digue-ho. Qui no segueix el guió?
Tu.
No, però anava a dir que justament... Mira, has demanat el que et volia dir abans, de trepitjar-vos el guió, s'ha demanat. Però el que sí que em pregunto ara, Maria, lligant amb l'última secció teva que parlàvem, recordem-ho pels oients, de les autocures, es venia al Fabricació a parlar de les autocures, d'aquella xarxa, no?, d'afecte. Clar, tu tot això, com ho fas perquè no et faci mal?
Mira, m'agrada molt la pregunta perquè vol dir que has fet els deures i que aquella secció et va calar i vam aprendre quelcom. I no, jo considero, si em preguntes a mi, des de la meva experiència, que el mal, d'alguna manera, ja està fet, i al contrari, parlar i expressar-te sobre allò que has passat, que ha estat estigmatitzat i que has hagut de mantenir en silenci, si ho fas bé, et pot ajudar a sanar i et pot portar un procés d'apoderament molt ric, molt potent i molt conciliador, amb el passat.
Si ho fas bé, dius?
Sí, perdona, em refereixo, si ho fas bé, si et sents preparada per fer-ho. També he de dir que això és un procés que és orgànic, és a dir, no et prepares, jo no vaig dir, Mercè, quan va passar. Doncs d'aquí 7 anys, 8 mesos, 2 setmanes i un dia començaré a parlar...
No?
No, de cop i volta ho sents, sents aquella veritat a dintre teu i sents que estàs preparada i llavors en parles. Més que res ho dic, perquè si algú viu amb molt contacte amb el patiment mental o té una relació molt estreta, primer de tot, que es cuidi. I que està molt bé que em vulgui parlar, si serveix per créixer i per fer un bon procés, però que si t'ha de fer mal, està clar que no.
Superbé de temps, Maria, que s'escolta tot. Estàs parlant amb la Paula? Ja directament m'esteu fent el buit,
amb el Ferran, ara, concretament.
M'esteu fent el buit directament. Perdona, Ferran,
sí?
deixa'm trencar un moment, perquè diu, a mi m'agradaria la Maria que et justifiqués també aquesta samarreta que porta del Cristiano Ronaldo.
Ah, mira...
Que jo... es fixa en tot, Ferran Capdevila.
He de dir una cosa, jo no sabia, perquè no m'interessa en absolut el futbol per res,
però
m'encanta Portugal. Llavors vaig anar a Portugal i vaig veure la samarreta i me la vaig voler comprar. I va ser arribar aquí, posar-me-la i tothom, Cristiano Ronaldo...
Però, bueno, portes, és que,
ostres, no,
portes
és que
del set, no? Jo no
t'havia sí,
mai
pensat al darrere. Sí, a part és que és un tio que em cau fatal, saps? Però ara què faig? Jo ja m'he comprat la samarreta.
Bueno, però si no portes el set, no? Però portes a Portugal al darrere. Però bueno, la gent, clar, exacte.
Ja,
bueno, però tu ho portes perquè t'agrada el país.
Ah, exacte, és per Portugal, però bueno, aquí he ficat una mica la pota, però no passa res, mira.
Bueno,
escolta, i seguint amb el que parlàvem,
sí,
us volia recomanar un documental que es diu Dentro de la campana de cristal, que el trobareu a Filmin, que parla sobre la vida de Sílvia Plath, i en un moment concret que surt la seva filla, la Frida Hughes, i li fan una entrevista, i jo he recuperat una frase seva, que té molt a veure en aquests processos d'apoderament, que diu: penso que donar-li veu a una experiència és com deixar-la anar, i podem deixar que voli com un petit globus d'heli, en lloc de subjectar un munt de globus amb els nostres problemes. També pot induir a una sensació de llibertat, però també és com que això que em va passar a mi era real.
Doncs la veritat és que està clar. És el que, no?, d'alguna manera...
Quina et sembla aquesta frase?
No, que intentem com recollir d'aquesta secció que fem amb tu, Maria.
Exacte.
De salut mental, no? Fent referència justament a allò del que no se'n parla, no existeix, no?, moltes vegades.
Sí, sobretot, Mercè, deixar anar sense oblidar, tampoc, però donar veu a les nostres experiències creant a través d'elles, ja sigui un llibre, un article o una secció al Fabricació Pròpia, no? Però mantenir allò viu.
De fet, avui ens agrada molt perquè ens has fet aquesta introducció justament per parlar-nos d'aquesta resiliència, no?, que parlaves tu a través de la creació, i avui ens has portat algú que t'inspira molt, a tu, Maria.
M'inspira moltíssim i és molt important la inspiració a la nostra vida, sobretot a les persones que som altament sensibles, i té portat un... Vull parlar amb la Clàudia Serraïma, perquè ella ens parlarà de la seva peça, que és Arribo a mitja tarda, i avui la tenim aquí, a l'artista visual Clàudia Serraïma.
Doncs la saludem ja. Molt bona tarda, Clàudia Serraïma. Què tal? Com estàs?
Bona tarda, què tal?
Moltes gràcies per estar al Fabricació Pròpia.
Al revés, a vosaltres, per convidar-me.
A veure, m'han dit això, que et pregunti què és Arribo a mitja tarda.
Arribo a mitja tarda és un espectacle que estic fent, que és de teatre visual i d'objectes, que esperé la setmana que ve. Bueno, estic creant, però la setmana que ve l'estrenem a Barcelona.
O sigui, ara l'estàs fabricant, no, Clàudia, com nosaltres?
Sí, sí. Exacte, l'estic fabricant i em queda poc per fabricar-lo, perquè ja tenia acabat, però sí, sí.
I, Mercè, explica'ns la història. Què explica?
La Clàudia, no? Sí. La Clàudia, que ens expliqui la història.
La història és que els meus besavis, el meu besavi era capità de barco de la Marina Mercant i hi ha emmagatzemades entre 3.000 i 4.000 cartes de correspondència entre el meu besavi i la meva besàvia, perquè majoritàriament estaven separats, el meu besavi estava al mar, i llavors la meva família ha anat guardant això i les meves tietes estan transcrivint-ho des de fa 10 anys. I jo ho he agafat, el que elles han transcrit, i he començat a fer un espectacle només amb paper i aigua, com expliquen la seva història.
O sigui, amb paper i aigua?
Exacte, és que és tan bonic, Mercè.
O sigui, la cosa és que com que jo no podia utilitzar les cartes perquè són un arxiu històric que en principi s'hauria de conservar durant molts anys i elles han estat posant paper barrera perquè no es facin fongs i preservant superbé, jo vaig decidir que ho faria només amb els materials primaris de la història, que són el paper, que és el que els uneix, les cartes, i l'aigua, que és el que els separa, el mar.
Que bonic. Clàudia, avui estem parlant precisament també de la inspiració i et volia preguntar per què creus que inspires tant tu els teus treballs i quin paper juga la teva sensibilitat?
Doncs jo crec que el que jo inspiri, o sigui, ho trobo increïble, perquè a mi jo faig servir d'inspiració a altres persones com que es dediquen també al teatre d'objectes i visual, com el Xavi Bovés o els germans Oligor o la Xada Hilarios, varia gent que es dedica a això. Però jo crec que la inspiració rau molt en que tu facis una cosa que, és a dir, que és com successiu, no? Que si a mi m'inspira una cosa, jo la faig amb tant de gust que inspirarà les altres. Llavors, crec que va una mica per aquí el tema de la inspiració.
Que bonic. I quan crees sobre experiències teves, en aquest cas, de la teva família, com gestiones les autocures, sobretot per protegir la teva salut mental?
Doncs sobretot amb un equip meravellós com tu, Maria, que estàs en l'equip de producció, tenint un equip molt sòlid i que sento que pot sostenir els llocs per on jo no puc arribar, diguéssim, no? I crec que això és la meva manera de cuidar-me. No només admirar les persones pel que fan, sinó, o sigui, pel que fan a nivell artístic, sinó per com es comporten dins d'un equip.
Clàudia, clar, ens agradaria avui, ja que estàs fabricant, no?, aquest espectacle, alguna anècdota, sí. Si et podíem demanar alguna anècdota reveladora, curiosa, que ens puguis explicar i justament que et va sorprendre, no?, llegir aquestes cartes.
Sí, jo crec que, per exemple, una cosa així que a mi em va inspirar molt pel que estava fent era una carta que parlava de... El meu besavi estava viatjant i el que portava de carregament, perquè ell era de la Marina Mercant, o sigui, de mercaderies, portaven sucre i va haver-hi una tempesta molt forta i va començar a entrar aigua dins del barco i llavors l'aigua salada es barrejava amb el sucre.
Hola.
I em va semblar com superinspirador i superpoètic, no? Una cosa tan que en aquell moment hauria de ser tan crua com que estigués entrant aigua i que els hi fes malbé el sucre, a mi em va servir de superinspiració.
Doncs escolta, nosaltres animem els nostres oients que no es perdin aquesta obra tan especial, tan sensible, no? Recorda'ns on i quan, Clàudia.
És la setmana que ve, del 28 de febrer. O sigui, 28 i 29 de febrer, o sigui que el 28 ja està ple, i 1, 2 i 3 de març, al Teatre Eòlia, al carrer Bailén, al costat de Plaça Tetuán. Ah, i una cosa important, recordar que hi ha un descompte si vens amb el teu avi o àvia.
Això és molt...
Ah, que bonic!
Ferm! Sí, quin... sí. Oh, però això ho hem de remarcar moltíssim. O sigui, si aquest...
Sí.
Tindrem un descompte si anem a...
Amb el teu avi o la teva àvia, que bonic.
Sí, o amb una persona gran que estimis, no? Al final...
Exacte, que potser, exacte, igual no tenim els nostres avis presents, no? Però que podem acompanyar-nos d'una persona gran que estimem.
Sí.
Doncs, no sé, s'han d'agafar les entrades d'alguna manera especial. Clàudia, com en recomanes?
Teatre Eòlia, es poden agafar superbé i l'única cosa és que si l'agafeu abans de que comenci, abans del dia 28, són més barates. Ja em sembla el 30% de descompte o no que és així. Me fa val la pena agafar-la abans.
Home, doncs, totes les oients que s'espavilin perquè... no?
Sí. Ens està donant moltes facilitats, la Clàudia.
Clar, i tant.
Clàudia Serraima, moltíssimes gràcies, artista visual, i que vagi molt bé.
Gràcies.
Una abraçada.
Fins ara.
Que especial.
Oi que sí?
Molt xulo, molt xulo.
Una història d'amor i al mar, Mercè.
Una història d'amor al mar, i ara l'actualitat podreu compartir també doncs, amb les persones que estimem, no? I que és molt maco aquesta proposta que ens fa la Clàudia, no? El fet que també que ens convidi a fer coses i compartir amb els nostres grans. Vull dir, ho trobo...
Jo t'hi portaré tu, que no ets la meva àvia, però com que t'estimo, diu que pots portar qui estimis, però jo t'hi portaré tu, què et sembla?
Pues em sembla perfecte. Agraïm moltíssim avui a la intervenció de la Clàudia, gràcies també a la Maria. Recordeu que podeu llegir a la Maria els articles que fa el diari El Jardí, i que ara, déu-n'hi-do, et va molt bé el podcast, no?
Bueno, l'acabem d'estrenar.
Està molt bé, que parla sobre salut mental al Poc Se'n Parla, que el podeu trobar a YouTube, si és així, a la Casa
Orlandai. YouTube de la Casa Orlandai,
sí. Bé. I també la podeu seguir al seu compte d'Instagram, que no para, està tot el dia escrivint coses. Faig com una mirada de vols dir, vols dir?
Escolta, Mercè, m'encanta, eh? Es compartim amb tu aquest espai.
Arroba Maria Barscolta, l'heu de seguir. Va, que en 9 minuts ens situem al punt de les 5 de la tarda. Com dèiem, encara ens queden uns minuts per arribar al punt de les 5 de la tarda, però abans, ara parlàvem de la Clàudia Serraïma, aquesta artista visual que ens convidava, no, a aquest Teatre Eòlia, a veure doncs, aquesta magnífica mostra, no, molt sensible i molt especial, que ens porta al mar i també a la seva herència. Dit això, avui també us volem remarcar des de Fabricació Pròpia, Ejar, que ara necessito a tu més que mai.
Ah, sí?
Sí, perquè ens has d'ajudar. Perquè
jo sempre que em necessites apareixo com si fos un bolet.
A l'instant, cosa que t'agraeixo no saps quan. Aquest dijous torna el concert solidari de Mans Unides,
sí,
això, poc
sí,
se'n parla, també.
Clar, poc se'n parla, i per això m'has fet venir. De fet, volia explicar-ho jo, perquè m'agrada molt la idea. M'agraden molt els protagonistes d'aquest concert, Mercè, que de fet són els de Tutsis, que oferiran aquest espectacle únic, Mercè, amb grans èxits èxits de totes les èpoques, que, com sempre, no sé si els coneixes, són molt bons, fan participar, cantar, ballar tot el públic, vull dir que allò es converteix en una autèntica festa. Un concert...
Home, però sonen... Jarque,
mira, és que sonen així.
Són U2, ho fan millor que els U2.
Què et sembla?
Doncs em sembla fantàstic.
És com si estiguessis a Disfear, allà a Nevada, que és on toquen normalment, no?, els U2, però mira, els U2 de casa nostra, els de Tutsis. A més, Mercè, un concert amb finalitats solidàries, perquè el dediquen a la pau per millorar la vida de milers de joves afectats pel conflicte a Gaza. Que ahir, precisament amb el professor Manonelles, Mercè, en parlàveu d'aquest... bé, de molts conflictes que hi ha al món, i recordeu que aquest és bé un d'aquests punts calents del planeta en aquests moments. Bé, la idea és que us hi animeu, que hi aneu a ballar amb Mans Unides i de Tutsis aquest dijous, això serà aquest dijous, el dia després del nostre programa especial a Palau Robert, dijous 22 de febrer a 8:45 del vespre a la sala Luz de Gas de Barcelona, per una bona causa solidària.
Què hem de fer per les entrades? Vull dir, si ara ens estan escoltant els oients, jo vull anar-hi aquest concert.
És que m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, Mercè. És molt fàcil. L'únic que heu de fer, si us animeu a ballar al ritme de Tutsis, heu d'entrar al web entradium.com i comprar la vostra entrada, i ja només els de Tutsis posaran tot el que tenen a dins, tot el seu talent, per garantir-vos doncs, un vespre festiu, que ballareu i gaudireu d'aquest espectacle solidari únic, com dèiem, amb de Tutsis, a la sala Ludegas.
Eva, jo és que avui jo no sé què ens passarà, si arribarem a les 5 o no. Et volia demanar, no, Paula, si tenies un separador, perquè, clar, ara perquè ens separéssim una mica pel que fa... Home, tu ara parlaves de dijous, però és que abans què passarà?
Ui!
Tens la falca preparada o no del que passarà demà? Perquè, Maria, vas, compte, jo no t'he volgut acomiadar, no, perquè no saps el que passarà demà.
Què passa?
Escolta, escolta.
Dimecres 21 de febrer, 3:15 de la tarda, Palau Robert, 100 anys de ràdio a Catalunya, en Fabricació Pròpia, en directe. La meva vida és la meva sort. Que més vull, si m'agrada... Programa especial del Fabricació Pròpia. Ens visitaran Gina Està, Quim Morales, Òscar Dalmau, Antoni Bassas, Arribar i Ploure i molts més. Dimecres 21, a partir de 2:15 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu què passa? Que estava intentant trucar al Palau Robert, perquè, Harky, jo ja estic nerviosa i home, necessitem saber tot el que hem de portar, Maria. Perquè
és que jo estic flipant, algú em pot explicar? És a dir, demà què passa? Que aneu al Palau Robert a fer el programa en directe?
Però a quin món vius?
No ho sé.
Home, no, clar, no és que sé, però sí, amb l'enganxada que estàs a l'Instagram. Però saps per què ho fem?
Per què?
Pel centenari de la Ràdio Catalunya, a casa nostra.
Ah, clar, és veritat.
Que justament es va celebrar, ahir va ser el dia que es va celebrar, i d'aquí res, després d'escoltar la Sandra Gómez, en parlarem amb la Mònica Terribas, perquè avui s'estrena un documental a TV3, que és la Ràdio Silenciada, que justament va d'aquests 100 anys de ràdio a casa nostra. Molt interessant. D'aquí res, en parlarem amb la Mònica Terribas. La Mònica no hi serà, però amb nosaltres demà, però hi és avui.
Avui?
Avui, llavors, això ja compta.
Clar, és que a més se li girarà feina perquè el documental s'estrenarà aquest vespre a TV3. Per cert, celebrem els 100 anys de la Ràdio Catalunya i els 30 de Ràdio Estel de la casa, que també és una data rodona. Per tant, tenim moltíssim a celebrar demà. Ja ho hem dit a primera hora, Esmorzar de forquilla, perquè, clar, el programa comença a 2:45, i, per tant, heu de venir, doncs això, aprofiteu per fer un esmorzar, diguéssim, fort, contundent, cap allà, què, a les 12, més o menys? Perquè així, doncs, bueno, ja vindreu.
Sí, que la gent us ho faci a la seva manera,
però que no us enganxi a l'hora de dinar, ho enteneu?
Que, clar, és que viureu el directe del Fabricació literal.
Sí, sí.
Perquè, clar, nosaltres comencem, Maria, a 2:15.
A mi em va perfecte, això de l'esmorzar de forquilla a les 12. Sembla que ho hagueu planejat per mi. I o sigui, a mi ja em podeu estar apuntant en algun lloc. I
no,
després, felicitats tranquils per la part que us toca, d'aquest aniversari.
No, i dir-vos que no us heu d'apuntar. Mira, fas molt bé a dir això, Maria, perquè no us heu d'apuntar enlloc. Vull dir, vosaltres l'únic que heu de fer és presentar-vos demà a 2:15. Arribeu una miqueta abans, després de fer l'esmorzar de forquilla que recomanava la Harke, i us presenteu allà al Palau Robeu i dieu, Fabricació Pròpia. Vinc a veure a la Harke, a la Raga, al Capdevila, a la Mondelo, al Francisco, al Marginet, també
hi
seré, també el convidarem.
Deixa'm dir que no us espanteu si arribeu a Palau Robert i no veieu que som als jardins. Val a dir que hi ha molts programes que s'emeten des de fora, des dels jardins de Palau Robert. Estem a la sala de cotxeres, ja veureu, que ja senyalitzarem, diguéssim, el camí que heu de recórrer per arribar fins a aquesta sala de cotxeres. Però que estarem tots allà, vull dir, estarem a dins d'una sala, perquè, clar, aquest temps, Mercè, no se sap mai si plourà o no plourà, i així ens assegurem al tanto, i ho fem tot sota cobert.
Doncs,
molt millor, molt millor.
Que sí? Sí, home, sí. El Fabricació Pròpia, en directe, demà al Palau Robert, només hi faltes tu, Vescomte.
I jo també hi falto.
I tu, no? Si vols venir, també estàs convidadíssima.
Home,
estàs,
jo encantada.
Va, que marxem a publicitat, escoltem les notícies amb la Sandra i tornem amb Mònica Terribas.